Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Tribunal Superior de Justícia condemna a 4 mesos d'inhabilitació els membres independentistes de la mesa de Carme Forcadell. El judici es va haver de repetir i aquesta segona condemna és sensiblement inferior a la primera, quan van ser condemnats a 1 any i 8 mesos. Pere Aragonès defensa al Parlament la seva proposta de front comú per les eleccions generals del 23 de juliol. La qualifica de sincera i nega que sigui una reunió en calent als mals resultats a les municipals. El president de la Generalitat es reunirà avui amb Junts, la CUP i els Comuns. Pedro Sánchez acusa el PP i Vox de voler destruir els avenços aconseguits els últims 5 anys quan parlen de derrocar el sanchisme. El president espanyol ha esperonat els grups socialistes del Congrés i del Senat a guanyar les eleccions el 23 de juliol. Es dobla el nombre de persones sense sostre que dormen al carrer a Badalona i l'Hospitalet de Llobregat, mentre que a Santa Coloma de Gramenet les xifres es mantenen. Les entitats que han fet el recompte d'aquesta nit es mostren preocupades perquè els números no paren de créixer. Les quotes de les hipoteques continuen pujant. L'Euribor s'ha situat al maig en el 3,86%. Si la revisió és anual, la quota pujarà uns 300 euros al mes. Si és semestral, uns 100. Els Mossos ja tenen 2 denúncies formals per abusos sexuals, una d'aquestes en tràmit, contra un professor i capellà de l'escola jesuïtes CASP de Barcelona. Les han presentat 2 exalumnes, un home i una dona, que han censurat la gestió del cas per part del centre. Un veí de Badalona accepta una pena d'11 anys de presó i 10 més de llibertat vigilada per haver abusat sexualment de la seva filla durant 1 dècada. Les agressions van començar quan la criatura tenia 3 anys. El programa de batudes especials per eliminar senglars de les Gavarres i Roca Corba no ha aconseguit els objectius plantejats. Tot i això, la temporada acaba amb més de 5.000 exemplars caçats i el Departament d'Acció Climàtica parla d'èxit i es planteja d'estendre-ho a altres zones. Una manifestació a Sèrbia revifa l'atenció al nord de Kosovo, on centenars de persones es concentren davant d'un ajuntament. Les forces de l'OTAN envolten l'edifici, protegit també per tanques i filferros. L'Aliança va ampliar el contingent al país davant d'aquesta nova crisi. Diputats russos presenten a la Duma una proposta de llei que vol prohibir els canvis de sexe. Seria il·legal tant les operacions de canvi de sexe com la inscripció en el registre civil. Els esports.
El Girona renova l'entrenador Mitchell fins l'any 26, 2 temporades més. A Can Barça aquest vespre a les 8, acte institucional per acomiadar Busquets. A les 9, a Budapest, final de l'Europa League entre el Sevilla i la Roma. Els andalusos aspiren a la seva 7a corona, els romans a la primera. En tenis, avui es juguen partits de segona ronda Roland Garros com l'Alcaraz Daniel o el Djokovic Fuxovics. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga partit de quarts de final de la Champions contra el Lluc Dubrovnik.
I el temps, ara mateix tenim ruixats i alguns xàfecs a les comarques de Girona. A partir del migdia també n'hi haurà en qualsevol altre punt de la meitat nord de Catalunya, sobretot a l'interior. Les temperatures continuaran sent suaus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia pendents també d'aquests moviments polítics que fan a diferents ajuntaments on no hi ha cap candidat que tingui prou suports per governar en solitari després dels resultats del 28M. A Barcelona avui hem vist com ha comparegut la fins ara alcaldessa de Colau, d'En Comú, dient que ja han iniciat les converses entre socialistes i republicans perquè ella vol un govern progressista i evitar que Xavier Trias sigui el pròxim alcalde. A Girona, on les eleccions les guanya el PSC, la segona força més votada, que és Guanyem, vol un acord d'investidura amb Junts i Esquerra que asseguri un alcalde independentista. També intentaran desbancar el PSC Balaguer les forces independentistes que propugnen un pacte sobiranista. I en tot el mapa de Catalunya, avui ens aturarem en especial a Llívia, a la Cerdanya, on el que ha passat és que l'associació de veïns va decidir presentar-se a les municipals sense tenir cap experiència política. I resulta que no només han estat els més votats, sinó que han guanyat per majoria absoluta, amb majoria absoluta. Doncs bé, estratègies polítiques a banda, avui també parlarem al Catalunya Dia del balanç que han fet a les Gavarres i al massís de Rocacorba de l'emergència que els permetia caçar senglars. Han matat 5.400 senglars, que és un 80% del que Acció Climàtica havia previst aconseguir, i ara es plantegen fer-ho en altres indrets del país on la població de senglars ha crescut de manera desmesurada i, com sabeu, provoquen greus problemes als conreus i també accidents de trànsit. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Xavier Trias, el guanyador de les eleccions de diumenge a Barcelona, demana a Ada Colau que no tingui l'atreviment d'instigar una operació per apartar-lo de l'alcaldia, com la que va fer fa 4 anys, va acabar amb Manuel Valls votant a favor dels comuns. El Colau, de la seva banda, ha deixat clar que descarta completament anar a les llistes de Yolanda Díaz i es concentrarà a aconseguir un govern progressista a Barcelona. Anem, doncs, cap a l'Ajuntament. Jordi Corbalan, el tauler del joc postelectoral, està del tot, per tant, obert.
Exacte, després dels contactes preliminars creuats d'aquests dies amb alguna reunió presencial, els alcaldables marquen terreny pendents del recompte oficial de vots de divendres. La líder de Barcelona en Comú i alcaldessa en funcions, Ada Colau, ha deixat clar que el seu lloc a la política és a Barcelona. Assegura que recollirà l'acta de regidora i que es dedicarà en cos i ànima a aconseguir un govern progressista a la ciutat.
Tot el meu compromís està centrat i focalitzat en mantenir les converses necessàries amb el Partit Socialista i amb Esquerra Republicana per aconseguir un govern d'esquerres per la nostra ciutat. Per això descarto completament anar a cap llista del Congrés dels Diputats.
Xavier Trias, que s'ha fotografiat aquest matí davant la façana de l'Ajuntament amb els seus regidors, confia que de les converses d'aquests dies en sortirà alcalde amb més o menys suport i que després tindrà la feina de fer un govern estable. El guanyador de les eleccions de diumenge fa aquest advertiment a Colau.
Ella ja està acostumada a fer coses miraculoses, ja va fer allò del Valls. Espero que no tingui l'atreviment de voler fer coses tan estranyes com la del Valls. Jo crec que ja hauria d'haver après que això no funciona, eh? Jo crec que serà bé. El que hauria de fer és reconèixer, pues, que he guanyat jo, com jo vaig fer en el seu dia.
I el popular Daniel Cirera, que amb els seus 4 regidors podria ser decisiu, no es mulla ni per Trias ni pel socialista Jaume Collboni.
Escolta, a veure què volen fer a Barcelona i en funció del que vulguin fer a Barcelona un o altre, prendrem les nostres decisions.
I aquest matí hem vist pels passadissos de l'Ajuntament els 2 regidors electes de Vox. Ningú compta amb ells, encara que també podrien tenir la clau de l'alcaldia.
Això, Barcelona, la ciutat de Girona, la segona força més votada, que és Guanyem, reclama un acord d'investidura amb Junts i Esquerra que assegurin un alcalde independentista. Això deixaria fora el PSC, que va guanyar les eleccions a la ciutat. Félix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest migdia n'ha parlat el cap de llista de Guanyem, Lluc Salelles. Això vol dir que ja descarta un acord amb els socialistes?
A veure, formalment ell diu que no, que estan sospesant totes les possibilitats. Però la realitat és que el PSC no vol renunciar a fer alcaldessa Sílvia Paneque. I Salelles té clar que és ell qui ha de ser alcalde i més ara.
Escoltant el que estan dient els principals líders polítics, no, en aquest cas d'Esquerra i de Junts, és que entenen que una conseqüència de les eleccions és que s'ha de garantir que el sobiranisme té capacitat de govern i que pot gestionar el futur. I en aquest sentit, com he dit, em sembla natural que la conseqüència lògica és que el 17 de juny puguin votar l'alcalde sobiranista d'aquesta ciutat.
A tenir en compte que un acord amb Junts, fins ara el govern i amb qui han estat molt i molt crítics, no agrada gens a una part de la militància de Guanyem i els seus socis de la CUP. I aquí Salelles ha deixat molt clar que migdia que al final serà una decisió de totes les bases.
Per cert, Fèlix, que sembla que la fins ara alcaldessa Marta Madrenas té el futur a Madrid.
Sí, es perfila com a candidat a Girona de Junts per a les eleccions generals el 23 de juliol. El partit l'havia sondejat per ser presidenta del Parlament o consellera, però ella hauria rebutjat les dues ofertes. Madrenes es presentaria a les primàries que ha de convocar el partit els pròxims dies.
Ara ens traslladem a Ripoll, el partit d'extrema dreta Aliança Catalana que va guanyar les eleccions. Doncs podria no governar. Junts, que tenia l'alcaldia de fa 12 anys, ha quedat com a segona força amb 3 regidors i no es presentarà com a alternativa. Laia Claret, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tot i això, Laia, estan disposats a donar suport a un possible pacte entre Esquerra, la CUP i el PSC que aconseguiria aquesta alcaldia de Ripoll.
Doncs sí, Manoli Vega, cap de llista de Junts, ho deixa clar.
Si hi hagués algun candidat, candidata, que volguessin liderar, hem de fer converses, vull dir que al final encara no n'hem parlat. Nosaltres els hi podríem donar suport en el moment de la investidura, però sempre pensant en quedar-nos a l'oposició.
Esquerra, també amb 3 regidors, es reuneix aquest vespre i el PSC amb 2 també es troba avui. Creuen que cal temps i cap fred. Des d'Alternativa per Ripoll la CUP, també amb 2 regidors, Dani Vilaseca aposta clarament pel pacte.
Cal fer prevaldre els principis democràtics, el respecte per les llibertats i els drets fonamentals. I en aquest sentit, veiem a l'extrema dreta com una amenaça per aquests valors i, per tant, intentarem que no pugui arribar a governar Ripoll.
Som-hi, Ripoll, amb un regidor, a priori, és partidari que governi Oriols, tot i que no descarta res perquè diu que l'han conversat.
A Tarragona, l'alcalde en funcions, el republicà Pau Ricomà, assumirà el paper de cap de l'oposició aquesta legislatura. Ricomà no deixarà el consistori, com ha passat, per exemple, Miquel Poyo a Lleida, i diu que, això sí, fiscalitzarà de prop l'acció de govern del PSC. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Avui es pot parlar amb Ricomà aquest matí. De fet, ell com analitza els resultats i les intencions que té en aquesta legislatura?
Sí, Pau Ricomà ens explicava que està satisfet de la feina que ha fet aquests 4 anys, tot i les immenses dificultats derivades de la pandèmia o de la suspensió del pla urbanístic, i ha assegurat que té una responsabilitat amb els electors i amb el grup municipal.
Jo recolliré l'acte, jo no tinc cap pressa per marxar. El meu objectiu és organitzar bé el grup municipal, col·laborar en tot allò que sigui, i més endavant ja veurem.
I diu que des de l'oposició fiscalitzarà l'acció de govern, però ajudarà que s'acabin de materialitzar les accions embastades a final de legislatura. A Reus, en canvi, continuen els contactes entre partits. Avui la socialista Sandra Guaita espera tancar una entesa amb altres formacions que poden formar un govern estable, però no hi ha res clar. De fet, les forces independentistes que han governat fins ara amb Esquerra al cap davant, no descarten intentar mantenir l'alcaldia incorporant la CUP o amb el seu suport extern, però ningú vol fer declaracions.
Clar,
avui
encara estan en negociacions, és evident. Sí. De la resta de municipis amb pactes, Manel, pendents, què en sabem?
Mira, Altafulla, Esquerra intentarà recuperar l'alcaldia, ha guanyat les eleccions, però empata regidors amb Alternativa i l'alcaldable Jordi Molinera apel·lava avui a Junts per establir un acord de les forces independentistes.
Els independentistes hem de deixar de tirar-nos els plats pel cap i treballar colze a colze, també des dels municipis. I nosaltres anem a això, a programa en mà, projecte de poble en mà, doncs a negociar amb Junts pel bé del poble per arribar a un acord que permeti una governança estable de 4 anys. Crec que els 2 regidors de Junts i els 5 de l'Eina ens podem entendre perfectament.
A Cambrils, Oliver Klein, de la plataforma municipalista Nou Moviment, vol repetir acord de govern amb les forces que van fer la moció de censura contra Esquerra ara fa 2 anys.
Els números són els que són i l'aritmètica, quan es vol fer fàcil, ho és. I aquesta continuïtat de govern, doncs, en les properes hores, dies, segurament s'haurà de confirmar el fet.
En marxa també negociacions a Montblanc, a la Conca de Barberà, per part de Josep Andreu, guanyador de les eleccions, i de les altres 2 forces independentistes que hi estan enfrontades. Els 2 sectors busquen convèncer el regidor socialista i el del grup independent Despertem el Poble per poder formar govern.
Doncs a les Terres de l'Ebre, aquest 28M ha deixat també un escenari molt renyit entre Junts i Esquerra. Els primers han guanyat per molt poc en vots. Esquerra, en regidors, a Tortosa trobem la màxima i la més important de les incògnites, tot i que l'actual alcaldessa de Junts es va quedar molt a prop, César Sempere, de la majoria absoluta.
Bon dia, Marta. Meritxell Roger es va quedar a només un regidor dels 11 que necessitava per aconseguir la majoria i ara demana respecte per la llista amb diferència més votada.
Hem passat d'un 29% a un 42% dels vots. És evident que la ciutadania ha parlat i ha parlat molt clar.
La coalició PSC en Comú Podem va punxar, però sumaria amb la CUP i Esquerra, que té l'última paraula. Fa uns minuts, el seu candidat, Xavier Faura, ens deia que no faria declaracions fins no tindre tot ben definit. El silenci, de moment, és total, tot i que reconeix que ja ha mantingut converses amb la coalició d'Esquerres i amb Junts. Esquerra té en les seues mans el destí de la principal plaça política ebrenca, però el seu sorpasso a Junts de fa 4 anys ja és història. Ara Junts, encara que per molt poc, torna a ser el partit més votat. Enric Adell és responsable de política municipal d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre.
Per tant, treballada a quin nivell de territori ha estat, perquè del contrari és enganyar-nos. Tot i això, Podem, lo 17 de juny, tindre quasi bé les mateixes alcaldies que fa 4 anys.
La davallada més contundent d'Esquerra s'ha produït a la Ràpita. L'alcalde ha perdut 6 dels 10 regidors que tenia. El PSC ha passat de 2 a 8. Els socialistes guanyen la tercera ciutat més poblada de les Terres de l'Ebre i també poden tindre l'última paraula en poblacions importants com la Metlla de Mar, on Esquerra ha perdut la majoria absoluta i empata amb Junts en regidors. Manel de la Vega és el primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre.
Ara hem entrat amb 2 regidors que són determinants per a conformar el govern municipal.
Com arreu del país, en Comú Podem ha caigut i Ciutadans ha desaparegut a l'Ebre. També l'extrema dreta de Vox, que com Valents o la nova candidatura Salvem lo Monument, s'han quedat fora del tauler polític ebrenc. I el Partit Popular, que continua pel camí de la seua desaparició. Un procés que sembla imparable des que el moviment Salvem lo Riu va plantar cara al Pla Hidrològic Nacional.
I ara ens aturarem a Balaguer, on Esquerra s'ha endut una de les patacades més fortes d'aquestes municipals. El fins ara alcalde Jordi Ignasi Vidal seguirà l'Ajuntament després de deixar la decisió en mans de l'Assemblea Local. L'opció dels republicans és forjar una alternativa al PSC amb la resta de grups sobiranistes. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
En aquest hipotètic govern, Jordi Ignasi Vidal no hi tindria cap càrrec.
No, perquè deixa clar que assumeix el vot de càstig de la ciutadania, això després de passar d'una majoria absoluta de 9 regidors a només 3 regidors i quedar com la tercera força darrere dels socialistes, amb 6 representants, i Junts, que també en té 3, però amb més vots. A la paeria de Balaguer també hi han entrat els hereus del PDeCAT i la CUP, i tots els sobiranistes sumen 10 regidors. Per això l'aposta de Jordi Ignasi Vidal és aquesta.
Els que som sobiranistes hem tret el doble de vots. Per tant, tenim el doble de legitimitat moral, diguem-ne, de poder, i política, de poder fer una alternativa. Dependrà de nosaltres, vull dir, dels grups. Que després hi ha algun grup o que això no s'hi sume o, bueno, haurà de justificar, a veure, per què i el com, no?
El seu paper, però, seria secundari i ja ha demanat reincorporar-se a la feina.
Si plantejo una alternativa, aquesta alternativa ha de ser que jo sigui el tinent d'alcalde i que tinga poder executiu, jo entenc que estem pervertint. Un no pot baixar de 9 a 3 i fer això.
Els republicans esperen que sigui Junts qui prengui la iniciativa en les negociacions, que de moment no s'han pronunciat, i fan una crida a deixar de banda diferències personals per desbancar de l'alcaldia la socialista Lorena González.
De seguida anem a la Cerdanya, on hi trobem una sorpresa electoral, en concret al municipi de Llívia. Abans ens aturem per saber com està la situació del trànsit i la previsió del temps. Després d'un matí amb forces complicacions, amb Margaret García, com ho tenim ara? Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, a mig matí, cap a les 11:15, hi ha hagut força complicacions per 2 accidents que tallaven la ronda de la Vallcarca i la C25, l'est transversal, a l'altura de Sant Bartomeu del Grau. Ara encara hi ha un carril tallat al túnel de Fontfreda a Sant Bartomeu del Grau, a la C25, en direcció Girona. Recordem que estan reparant els danys perquè hi ha hagut un vehicle que ha cremat a l'interior del túnel i ha provocat danys en aquest túnel de Fontfreda. Ara ja no queden retencions, que han sigut llarguíssimes, però la circulació és encara intensa en aquest tram. I més enrere, fa pocs minuts, al mateix eix transversal, hi ha hagut un altre accident a Santa Maria d'Oló, també en direcció Girona. Aquí hi ha també un carril tallat, però de moment provoca retencions molt puntuals. També veiem aturades a l'autovia C-17 a Canovelles, en direcció Barcelona, i a Parets del Vallès, en sentit en Vic. I a la comarcal 14-12A es fa pas alternatiu a Jorba, causa d'obres, provoca retencions en totes dues en direccions. A l'àrea de Barcelona hi ha encara trànsit lent a la ronda litoral de Barcelona, a l'altura de Diagonal Mar fins a Poble Nou, també a Vila Olímpica, a la Barceloneta en direcció Llobregat i també de Sant Adrià fins al Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic es manté sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació al punt de les dues.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ara el temps, la crònica meteorològica d'en Francesc Mauri.
Situació
informació del temps de cara a aquesta tarda que ens porta una forquilla prevista de màximes entre els 24-25 fins als 29, esporàdicament 30 graus. Ruixats i tempestes de distribució irregular aquesta tarda fora de la costa i preferentment a l'interior i Pirineus, sobretot centre i nord del país, sense descartar-ho cap al sud. Localment amb intensitat, però sempre amb molta irregularitat. I de cara a demà canvia les característiques d'aquests ruixats i tempestes. S'iniciaran al matí al sud del país, al terç sud, i seran irregulars, localment amb intensitat forta, i aniran arribant cap a l'àrea del prelitoral, zones interiors, Pirineu i d'altres punts de la costa. Difícilment, però, a la costa nord, especialment Costa Brava. La temperatura sense canvis pel que fa a les mínimes, però baixant les màximes. I en dies posteriors, ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, potser en algun punt interior i del nord, matins de sol i temperatures a la banda càlida als migdies.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Doncs com avançava fa un moment, a la Cerdanya, la sorpresa electoral, hem d'anar a buscar el municipi de Llívia. En aquesta població de 1.500 habitants hi ha, des de fa anys, una associació de veïns que fa les coses típiques. Organitza activitats, fa campanyes solidàries o mira d'atendre les queixes del veïnat. Doncs bé, aquest any van decidir presentar-se a les municipals i, atenció, han guanyat per majoria absoluta. Anem, doncs, cap a Llívia. Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, s'ho esperaven, això, o els ha agafat per sorpresa?
No, aviam, es van presentar una mica cegues, no? Creien que traurien algun regidor, però és que han obtingut el 58% dels vots i 6 regidors dels 9 possibles. Al nou equip de govern hi ha infermers, advocades, hi ha pagesos o podòlogues, i el futur alcalde, Albert Cruïlles, és empleat de banca.
Molts no sabien ni com a idea de cognom. Per molta gent de Llívia sóc l'Albert de la Caixa, sóc un prejubilat de la Caixa. També ens ha sorprès molt entrar en aquesta majoria. És molt difícil treure 6 regidors.
Ells van liderar les protestes contra un polèmic radar de trànsit que ha multat milers de persones a Llívia. Això els ha impulsat, però no volen que el radar sigui el símbol de la seva victòria. Ara diuen que quan entrin a l'Ajuntament impulsaran una auditoria per veure com estan els números.
Nosaltres volem fer l'auditoria principalment perquè nosaltres volem entrar i volem començar des d'uns bons fonaments i saber del que contem i del que no contem.
També volen veure quants diners s'han gastat en unes termes que s'han fet a l'aire lliure i miraran d'aturar el pla d'ordenació urbana perquè creuen que hi ha irregularitats.
Un quart i mig de dues, els Mossos d'Esquadra ja tenen una primera denúncia confirmada i una segona pendent de culminar la tramitació per les agressions sexuals a l'escola jesuïtes CASP de Barcelona. Totes dues van contra el professor i capellà Francesc Peris. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Ho ha confirmat la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé.
Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Confirmades, al cos de Mossos d'Esquadra en tenim una.
Una només.
Sí, una, d'acord. L'altra està pendent, bé... són processos de victimització molt greus, molt allargats en el temps, d'acord? I, per tant, el fet d'interposar o no la denúncia és una decisió molt important, amb costos emocionals importants i que, per tant, bueno, no sempre és fàcil de fer-la.
La primera denúncia és la que ha presentat l'antic estudiant Enric Soler. Va abandonar l'escola a començaments dels anys 80 després de patir abusos. A la denúncia explica que en uns campaments escolars Francesc Peris es banyava a la piscina despullat i obligava els nens a fer el mateix. Així explica les seqüeles que li van quedar en una entrevista al periòdico.
Lo de las secuelas es imposible de poder calcular. Yo no sé cómo hubiera sido mi vida si no hubiera vivido las experiencias que viví con este sujeto. Solo sé que fue una persona que abusó de su posición de poder, abusó de su posición de superioridad física y abusó en todos los sentidos, por lo menos de mí.
aquests abusos, Miquel, que es denuncien, han prescrit?
Doncs la denúncia de Soler arriba 35 anys després d'haver assolit ell la majoria d'edat. És just el límit de la prescripció dels fets, segons ha recordat la portaveu dels Mossos.
L'última llei orgànica, la 821, de protecció als infants i adolescents davant de la violència, sí que fa un canvi important en aquest sentit, de tal manera que la prescripció comença a comptar a partir de que la persona té 35 anys. I en aquest aspecte, doncs, sí que s'amplia.
L'altra denúncia que està en tràmit és d'una dona de qui Peris suposadament també va abusar quan també era menor. Li feia tutories a porta tancada en què obligava a quedar-se en roba interior.
I hi hauria més una tercera víctima, crec.
Sí, l'arcabisbe de Barcelona ha explicat a Catalunya al Dia precisament que el bisbe auxiliar ha tingut converses amb una tercera víctima de 71 anys a qui ja li han demanat perdó i ofert tot el suport. La Companyia de Jesús i l'arcabisbat han declinat comentar a micro obert l'evolució del cas. Els jesuïtes, per la seva banda, afirmen que estan disposats a escoltar les víctimes i a col·laborar amb la justícia.
I ara ens n'anem cap a l'Audiència de Barcelona perquè un veí de Badalona ha acceptat una pena d'11 anys de presó i 10 més de llibertat vigilada per haver abusat sexualment de la seva filla durant 10 anys. Al principi de les agressions sexuals, la criatura en tenia 3. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
On tenien lloc les agressions?
Doncs tot va passar al domicili familiar. De fet, l'agressor li deia a la nena que aquests comportaments eren normals, que passaven a totes les famílies. Això sí, aprofitava quan la mare de la criatura no hi era. Aquest matí ha reconegut davant del tribunal que durant 10 anys va fer tocaments a la seva filla i l'obligava a fer-li fel·lacions si no li prenia les joguines. Als 12 anys la va obligar a fer-li una altra fel·lació a canvi de regalar-li un ocell. També se l'ha condemnat a indemnitzar la noia amb 40.000 euros.
5 minuts i arribarem a 2:15 al programa de batudes especials per caçar senglars de les Gavarres i Roca Corba no ha aconseguit els objectius plantejats. Tot i això, el Departament d'Acció Climàtica qualifica l'operació d'èxit i planteja estendre el programa a altres zones del país afectades pels danys dels porcs. Anem a Girona. Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Parlant d'èxit, però havien previst encara caçar més senglars.
Sí, en volien eliminar 6.700 i n'han caçat 1.300 menys. A Roca Corba s'ha assolit gairebé del tot l'objectiu i a les Gavarres el 75%. Segons Anna Sanitges, directora general d'Ecosistemes Forestals, aquí n'han trobat menys per això.
En part perquè és cert que hi ha algunes colles de caçadors que potser no han sortit tant com hauria requerit, però també ha estat el resultat de la greu sequera que patim i un canvi de comportament en algunes zones dels propis ports senglars que davant de ser unes zones tan seques estaven en altres zones i per tant era impossible doncs, arribar a aquest objectiu en unes àrees concretes.
Sanitges diu que prendran més mesures per arribar a l'objectiu abans del 31 d'agost.
Identificarem aquelles zones on hi ha un repunt d'individus, on hi ha més senglars o on hi ha més danys, i això ho fem amb el suport del cos d'agents rurals, amb els drons per identificar els senglars i amb peritatges del Departament d'Acció Climàtica, i allà serà on actuarem.
Es comptarà amb caçadors voluntaris organitzats per la mateixa Federació de Caça i on no arribin ho faran els efectius del govern de forma subsidiària.
Recordo quan vam anar a fer el programa allà, que parlàvem justament amb totes les parts, també amb els caçadors, que de fet tenen aquest paper, no sé si dir-li clau, no?, per caçar sí, en aquestes zones, en aquestes àrees.
Exacte, efectivament és així, està clau i per això s'han comprat armilles especials pels gossos dels caçadors que han col·laborat, una petició que tenien de fa temps. Joan Espona és vicepresident de la Territorial de Caça de Girona.
Com a compensació, ja que l'esforç social i econòmic el fem els caçadors, pels nostres gossos hi hagués alguna mesura doncs, que minimitzés al màxim les ferides que puguin ocasionar els senglars.
Això sí, no cobreixen tots els gossos, eh? També es preveu que s'activin punts de recollida de senglars fora de temporada per aprofitar la carn dels porcs caçats.
Gràcies, Roger, bon dia.
Bon dia.
Aquest any la temporada de bany a les platges metropolitanes no comptarà amb servei de dutxa i de rentapeus en compliment del decret de sequera. L'ús intensiu d'aquests espais al vespre i determinades nits obligarà, d'altra banda, a adaptar els horaris de neteja i garballat que es fa de la sorra. David Àngela, grans trets, aquestes són les grans novetats d'aquest estiu al litoral barceloní. Quanta aigua estalviarem sense dutxar-nos?
Hola, Marta, bon dia. Doncs els responsables de l'àrea metropolitana calculen uns 80.000 metres cúbics de juny a setembre. Quedaran algunes dutxes operatives per motius d'higiene o de risc de relliscada. Daniel Palacios és el cap del servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Es van posar fora de servei perquè ja, com comentàvem abans, no, estan en servei tot l'any de forma habitual. I, de fet, aquest any van tancar les dutxes ja a l'octubre, quan va començar la primera fase del decret, que era el decret la fase d'alerta, i aquí ja es van quedant tancades, i des d'aleshores, des d'aquell moment, estan a la mateixa situació. Fins que no millori de forma important, no? I la Generalitat decreti el final d'aquesta situació, permaneixeran així sense aigua.
David, la regressió de la sorra continua sent el gran mal de cap dels gestors de les platges metropolitanes, que cada vegada estan més concorregudes també en horaris de vespre o de nit.
L'àrea metropolitana defensa la seva aposta per les dunes a les platges, que han augmentat gairebé en 5 hectàrees. Segons el gerent de l'àrea, Ramon Torra, cal garantir aquests espais com a refugis climàtics. En aquest sentit, aquest estiu s'estrenen 14 pèrgoles perquè les persones amb alguna discapacitat tinguin una zona d'ombra en un terreny pla.
Les platges les posem en valor, per un costat, allò, amb els espais d'ombra, són més importants cada cop. L'increment de temperatures fa que necessitem els espais d'ombra com a element de protecció, però també l'extensió de l'ús de la platja en aquestes nits caloroses i en aquests dies de calor.
L'estiu passat, amb 11 milions d'usuaris, les platges metropolitanes van batre el seu rècord d'afluència.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Es dobla el nombre de persones que viuen al carrer a Badalona i l'Hospitalet de Llobregat, mentre que a Santa Coloma de Gramenet les xifres es mantenen. Aquest és el balanç del recompte que s'ha fet aquesta nit a les tres ciutats de l'àrea metropolitana gràcies a la col·laboració d'uns 400 voluntaris. Marriera, quines són les xifres?
Doncs mira, a l'Hospitalet s'han trobat 163 persones dormint al ras gairebé a tots els barris, 71 més que fa 2 anys quan es va fer l'últim recompte. En el cas de Badalona s'han localitzat 90 persones, gairebé el doble també que el 2021, quan eren 48. En declaracions a Catalunya Informació, el portaveu de la taula sense llar de Badalona, Josep Maria Lluc, ha reconegut que no s'esperaven unes xifres tan altes.
Sabíem que havia incrementat el número de persones, però no esperàvem que incrementés tant. Ens hem quedat molt preocupats i sorpresos, perquè no esperàvem trobar tantes persones dormint al carrer en una nit.
Cada vegada és gent més jove, sobretot immigrants sense papers, que malviuen en diverses zones de la ciutat.
La zona que hem trobat més gent ha sigut a la platja, que així com el 2021 vam trobar 2 persones, aquest any hem trobat 18 persones a la platja. I també hem trobat molta gent dormint a cotxes, també, efectivament, igual que l'Hospitalet.
A Santa Coloma s'han localitzat 28 persones, les mateixes que fa 2 anys. Les entitats, però, recorden que les persones que dormen al carrer són només una part del fenomen i que aquests cal sumar-hi també totes les persones allotjades en recursos municipals o de les mateixes organitzacions socials.
Doncs a aquesta hora, 2:15 i pràcticament 2:02, tenim novetats que hem d'anar a buscar a Lleida. El bisbe Salvador Jiménez Valls ha comunicat al papa Francesc que ha complert els 75 anys i que, per tant, ja ha assolit l'edat de jubilació. El Vaticà inicia a partir d'ara el procés per buscar-li substitut per a Joan Álvarez Lleida.
El bisbe de Lleida ha complert avui mateix els 75 anys i, com és preceptiu, quan un bisbe assoleix aquesta edat, ha enviat una carta al papa Francesc on l'informa que ja ha assolit l'edat de jubilació perquè comenci a buscar-li substitut. Això no implica un relleu immediat a la diòcesi, sinó que el Vaticà iniciarà el procés per buscar la persona idònia per ocupar el càrrec de bisbe de Lleida. Es dona la circumstància que la setmana que ve, el 9 de juny, Salvador Jiménez complirà els 50 anys de la seva ordenació sacerdotal a València. Salvador Jiménez va néixer a Muro d'Alcoi, Alacant. És bisbe de Lleida des del 28 de juliol del 2015. En la seva etapa com a bisbe de Lleida ha viscut el litigi de les obres d'art de la Franja i de Sixena amb el trasllat de les peces del Museu de Lleida a l'Aragó. Ell fins i tot va haver d'anar a declarar en el procés judicial als jutjats de Barbastre.
Catalunya al dia.
Un milió i mig de catalans són fumadors habituals, una xifra que es manté estable els últims 5 anys. Els homes continuen fumant més que les dones i preocupa l'auge dels vaporitzadors entre els adolescents, cada cop per ser més joves. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quins són d'entrada els perills d'aquests cigarrets electrònics?
Doncs sobretot que cada cop es comencen a utilitzar en edats més joves, com deies, a partir dels 14 anys, però de vegades abans, que es presenten amb formes i colors i gustos semblants a les llaminadures perquè semblin innocus i que encara que no portin nicotina, en molts casos, amaguen substàncies tòxiques que inhalades poden danyar els pulmons. El doctor Josep Maria Suelves és el cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
Es manté en uns nivells molt elevats. Gairebé la meitat dels escolars de 14 a 18 anys catalans declaraven l'any 2021 que havien utilitzat algun cop a la seva vida cigarretes electròniques. No només experimenten, proven alguna vegada, sinó que alguns d'aquests nois i noies, del voltant d'un 10% d'escolars que declaren que en els 30 dies anteriors han utilitzat cigarretes electròniques.
El Raül Porres és coordinador d'infermeria d'un CAP de Badalona i també membre de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària. I una de les seves tasques és fer divulgació a les escoles sobre els riscos que té fer servir aquests vaporitzadors.
És un producte molt atractiu, molt assequible, amb diferents gusts, diferents llums, diferents formes. I el públic que està començant a aprendre, el que ja et dic que parlem des fins i tot 14 anys, el té a l'abast i costa molt més trobar un argumentari perquè no el facin servir. Sabem que a llarg plaç comencin un consum associat amb nicotina i això també derivi en un consum més problemàtic de tabac.
De fet, la indústria tabaquera veu un nínxol de mercat amb aquests vaporitzadors en edats cada cop més baixes, d'una banda, per captar nous fumadors i, de l'altra, perquè no hi ha encara una legislació clara a l'estat espanyol. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el doctor Esteve Fernández, que és cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, reclama que la llei del tabac ho reguli.
Jo crec que un vapejador amb la forma de bopa esponja no deu d'estar pensat per un adult de 35 o de 40 anys. A veure, que m'ho expliquin bé les tabacaleres, no? Per tant, calen regulacions o senzillament prohibir la seva venda com està fet amb altres productes del tabac.
Aquesta regulació també inclouria la venda no només a establiments, sinó per internet d'aquests vaporitzadors, que és una de les vies més fàcils que tenen ara mateix els joves per adquirir-los a preus al voltant dels 10 euros.
I ara us expliquem una iniciativa pionera a Lleida de l'Institut Torre Vicenç de la capital del Segrià en qüestions de salut mental. El centre vol ajudar els estudiants amb problemes i necessitats d'aquest tipus a compartir les seves inquietuds amb professionals i amb orientadors. Pere Genalvarez, en què consisteix la iniciativa?
Doncs en la projecció d'un vídeo on es poden veure testimonis d'alumnes del centre que expliquen com viuen i gestionen les seves emocions. Després de veure'ls, els alumnes decideixen si volen omplir un formulari i exposar si es troben en una situació similar i quan l'enviïn podran concertar una primera cita amb un dels 5 orientadors educatius que hi ha al centre que tractarà el seu cas. Des de l'Institut creuen que en l'entorn escolar els alumnes poden estar més oberts a compartir les seves preocupacions i inseguretats. Sentim l'Anna i la Júlia, alumnes de segon de batxillerat, que exposen com van conèixer la proposta i van accedir a parlar amb els orientadors de l'Institut.
A nosaltres ens van explicar la tutoria que vam tenir després de Setmana Santa i jo almenys aquella mateixa tarda vaig fer el formulari.
Sí, o sigui, jo ho vaig fer després de que ho fes la Júlia, ella m'ho va explicar, llavors jo no sabia molt bé el que em passava, vaig entrar a la pàgina, vaig mirar vídeos, vaig entendre que sí que em passava algo i vaig decidir fer el formulari i allí ja me van derivar cap a la pila i allí vaig començar a entendre una mica el que em passava.
I què en diuen els professionals?
Doncs asseguren que els joves passen gran part del dia als centres educatius i, per tant, és més fàcil que es desenvolupin i es detectin problemes de salut mental. En aquest sentit, l'Institut fa una feina d'acompanyament personal i emocional dels alumnes, tal com explica Pilar Atienza, psicòloga, orientadora i coordinadora pedagògica de l'Institut Torre Vicenç de Lleida.
On passen més hores aquestes persones en un centre educatiu? Què hem fet nosaltres? Hem dissenyat aquest espai per crear possibilitat de diàleg, possibilitat de trobada, possibilitat de ser escoltat.
La iniciativa, com dèiem, és pionera dins el sistema educatiu de les Terres de Lleida.
S'ha acabat la platja per a gossos entre Calonja i Platja d'Aro al Baix Empordà. Ha durat menys de 2 mesos. Problemes administratius afegits a l'oposició de bona part dels veïns de la Cala Belladona ha fet, Fèlix, que finalment els dos ajuntaments doncs hagin fet marxa enrere.
Exacte. A principis d'abril, just abans de Setmana Santa, els dos ajuntaments van anunciar que habilitaven la cala perquè els banyistes hi poguessin anar amb les seves mascotes. Però de bon començament ja van començar a sortir problemes legals amb les ordenances o els plans d'usos. A això s'hi va afegir la creació de la plataforma veïnal Salvem Belladona, contrària a aquests usos en una platja verge, de difícil accés i amb dificultats per fer-hi una neteja diària en condicions. La seva portaveu, Jelena Popovic, assegura al Catalunya al Dia que tot ha estat un despropòsit.
Que va ser un error majúscul comès pels ajuntaments i sense tenir fonament legal i jurídic per fer-ho. Això sí, amb l'efecte crida que va causar l'anunci enganyós, estarà per veure com expliquen els ajuntaments als usuaris amb gossos la seva incompetència.
I tenim resposta dels ajuntaments a aquesta pregunta. Què faran ara qui vagi amb la seva mascota a la cala?
Doncs l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, reconeix que ha faltat agilitat per fer tots els tràmits a temps i que la policia informarà els usuaris que vagin amb el gos, en principi sense posar multa.
I, òbviament, si hi ha gossos en aquella platja, doncs la policia informarà doncs, que per una situació administrativa aquest estiu, aquesta platja, doncs continua sent exclusivament per persones i farà una tasca purament informativa. Òbviament, si hi ha reincidència, haurem d'acabar doncs, sancionant.
A l'Ajuntament de Calonge Sant Antoni s'han reunit precisament aquest matí i també han pres la decisió de deixar sense efecte la mesura. Coincideixen amb Platja d'Aro a dir-nos que ho deixen tot de cara l'any vinent i no descarten que al final, si s'habilita una platja per a gossos en aquesta zona, no sigui a la Cala Belladona, sinó en d'altres punts dels dos municipis.
El popular Frankfurt Pedralbes de Barcelona baixa la persiana temporalment. S'afegeix a la resta d'establiments, propietat de Casa Vallès, a Terrassa, Badalona i altres punts de Barcelona que han anat tancant aquests últims dies per falta de subministrament. Ara diuen que treballen per poder reobrir tan aviat com sigui possible. Jordi Canal.
Sí, el propietari d'aquests establiments, Manel Valls, ha explicat a Catalunya Informació que els ha fallat la fàbrica que els subministrava el producte.
Aquesta fàbrica era d'una altra persona, des de feia 15 anys, jo comprava allà, no hi havia cap problema. No, l'antic propietari es va fer gran i va vendre la fàbrica a un nou propietari. I les coses no han anat com tenien que anar. I en l'últim moment, doncs, hi ha hagut certes tensions, em va proposar signar un contracte determinat que jo no podia acceptar. I em van dir, doncs, ho signes o et tallo el generador. Ha tallat.
Manel Vallès assegura, però, que tornaran a obrir probablement d'aquí una setmana.
Jo crec que abans d'una setmana és difícil. I no sé si tots els productes els podem tornar a oferir. Potser algun quedarà pel camí, oi? Però estem treballant perquè és molta feina i és un producte que s'ha de fer ben fet i no volem tampoc donar una cosa que no és. Nosaltres estem treballant amb dos proveïdors que estan manos a l'obra.
El propietari dels Frankfurt Vallès assegura que el tancament temporal no representarà cap problema laboral pels treballadors.
L'Ajuntament de Barcelona ha ordenat el tancament temporal de 18 botigues de souvenirs a Ciutat Vella. És una mesura per posar fi al monocultiu comercial d'aquests establiments que han sortit allò, han proliferat sobretot als carrers del barri gòtic després de la pandèmia, Quim Balaguer.
Sí, com a bolets, el consistori va identificar-ne fins a una setantena que venien productes pels quals no tenien llicència i ara ha ordenat tancar-ne 18 durant 6 mesos perquè no han fet cas dels advertiments. El regidor en funcions de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha explicat a la Catalunya al Dia que les botigues de souvenirs degraden el teixit comercial del districte.
Estan fent mal al comerç de proximitat, estan oferint uns productes que no interessen ni als barcelonins, ni als veïns i les veïnes de Ciutat Vella i sobretot del Gòtic, i per tant hem d'actuar en contundència.
El tancament temporal es farà efectiu després de l'estiu, un cop es resolguin les al·legacions que encara poden presentar els establiments afectats.
El macrocomplex Hard Rock, que s'ha de construir al Camp de Tarragona, consumiria el 20% de l'aigua del mini transvasament. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha fet una crida a la mobilització per aturar aquest projecte. Anem a Tarragona. Arnau Caral, ja es coneix la data d'aquesta nova manifestació contra el Hard Rock?
Sí, serà el dia 18 de juny i es farà a Tarragona. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre s'organitzaran autobusos, ja que volen garantir una assistència massiva a la convocatòria. La portaveu de la plataforma, Matilde Font, lamenta que les polítiques hidrològiques del govern novament juguin en detriment de l'Ebre.
És un projecte que va en contra de la idea que tenim a la plataforma en defensa de l'Ebre, de que el mini transvasament no ha d'augmentar, sinó que el que ha de fer és disminuir i revertir l'aigua altre camí cap aquí, perquè és aquí on la necessitem.
Salten les alarmes davant la possibilitat que el minitransvasament d'aigua de l'Ebre al Camp de Tarragona serveixi per omplir una piscina de 6.000 metres quadrats en forma de guitarra. És per això que l'entitat fins i tot ha decidit avançar la piraguada, que estava prevista pel 18 de juny i que, segons la portaveu Mireia Palos, precisament tenia com a objectiu visibilitzar les misèries del riu Ebre.
Va remant i estàs veient al fons. Per què? Perquè hi ha poca aigua. Estàs veient al fons perquè l'aigua és transparent quan no hauria de ser transparent. Un riu saludable, en aquestes alçades, a punt de morir-se, diguéssim, a punt d'arribar al mar, hauria de ser tèrbol completament.
El paquet d'ajudes estatals per pal·liar els efectes de la sequera en l'agricultura, sobretot a la zona del Canal d'Urgell, tirarà endavant, malgrat la convocatòria d'eleccions i la dissolució de les Corts. Avui ha confirmat el president espanyol Pedro Sánchez al Congrés en una reunió de diputats i senadors socialistes. És un paquet que inclou mesures per ajudar el sector primari, entre les quals hi ha 276 milions d'euros per compensar els danys de la sequera al camp. Tot això quan justament comença la campanya del préssec de l'Ordal, en el Penedès, un préssec molt apreciat pel seu gust intens. Aquest cap de setmana ja comença el mercat que faran el nucli de Sant Pau d'Urdal fins a finals d'estiu, una campanya marcada per la sequera que, com sabeu, està posant en risc la supervivència dels presseguers i, per tant, d'una part de la collita. Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Què hem d'esperar d'aquesta campanya? Com serà el préssec d'Urdal aquest estiu?
Tu has dit, la sequera està afectant molt i per això els préssecs seran petits però molt dolços. És a causa de la sequera que omple els pagesos d'incertesa. No saben si podran acabar la collita ni si hi haurà prou préssecs. Els pagesos se les han d'empescar totes per evitar que se'ls morin els arbres, com ara posar un sistema de rec gota a gota amb unes mànegues que van deixant al llarg del dia 2 litres d'aigua a cada arbre. Això, el que té un pou per fer-ho, és clar. És el cas del Josep Ràfols, que presideix l'Associació de Productors de Préssecs d'Urdal, que veu perduda tota la part de secà.
Penseu que no ha plogut pràcticament gens. Va ploure una mica al novembre i sembla que va fer uns 20-30 litres al mes de febrer. Del febrer fins ara no ha fet res, 5 litres dies enrere i ahir 15, clar, això no soluciona res. Les parcel·les que no podem fer una mica de rec de suport, pràcticament, jo diria, no estaran perdudes, però quasi perdudes. No aconseguirem tindre tamanys comercials. Les que podem fer un rec de suport, que l'hem hagut de començar molt aviat, també tenim por que no se'ns acabi l'aigua i no puguem arribar al final, que arribarem a perdre, potser, un 30, 25...
Però ara, Marta, ve la bona notícia pels que ens agraden molt els préssecs.
Ara, això sí, els préssecs, diríem, jo diria que han de ser dels anys que han de ser més bons, encara que siguin petits. Costa de vendre'ls perquè la gent vol tamanys grans, però si no hi ha res més haurem de menjar el que hi hagi.
Doncs sí que en menjarem. Escolta'm, a Montse, a banda de lluitar contra la sequera, els pagesos tenen una lluita aferrissada, també amb els senglars, que entren cada nit a menjar-se tots els préssecs com s'ho fan.
Es veu que és esgotador perquè els senglars s'enfilen a dues potes i arriben als préssecs o les mares sacsegen els arbres fins que fan caure els fruits pels seus petits. L'endemà arriben els pagesos i es troben amb la destrossa. El Josep, després de veure com saltava en les malles o s'esmunyien per sota d'elles, ha trobat el sistema amb un cost econòmic gran i un esforç personal altíssim d'anar-ho revisant cada dia.
Nosaltres vam treballar 15 dies abans de l'1 de maig tancant totes les parcel·les i hem pogut amb tres fils i amb pals i d'allòs i assegurant-nos que sempre la tensió és de 10.000 volts. Si aconsegueixo que la tensió sigui de 10.000 volts, normalment no m'hi entren.
En tots aquests esforços podrem trobar préssecs d'Urdal a partir d'aquest dissabte a les 9 del matí cada dissabte i diumenge d'estiu.
Recuperar la memòria oral del paisatge de l'Alta Ribagorça i posar-lo a disposició de la societat a través d'un portal digital d'accés obert. Aquest és l'objectiu del projecte de recerca in situ que recorrerà el territori per estudiar el patrimoni històric i natural perquè no es perdi amb el pas del temps. Anem a l'Alta Ribagorça. Pau Rovira, quin és l'origen d'aquesta recerca i com es farà?
Bon dia, doncs, el per què ens l'ha explicat aquí a Catalunya Informació el coordinador de l'equip investigador que la farà, el professor del Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Lleida, Jordi Suïls.
S'havien fet diversos reculls de toponímia, de noms de lloc, que d'alguna manera estaven caient en l'oblit, perquè amb el canvi generacional, doncs, gent jove ja no recordava noms de lloc de diversos llocs. Llavors, un grup de recerca de la nostra universitat s'havia dedicat a fer el recull de tota aquesta toponímia, que funciona com una mena de repositori de memòria col·lectiva sobre la història dels indrets, etc.
I com ho faran? Doncs recorrent al territori per estudiar la memòria oral sobre aquests indrets, camins i tot el patrimoni històric i natural. Un recull que es farà a partir de l'anàlisi de fons documental, sí, però sobretot d'entrevistes a habitants d'aquí, de la Ribagorça. Aquest és, per Suïls, la part més important de la investigació.
Quan realment el territori convida la persona que t'explica a parlar-ne i a donar-te tota una informació que a vegades està molt enllaçada amb la història de les famílies i amb la història de les persones, no? Aquest trenar-se entre la història humana i la història del territori i com això flueix, no només és la riquesa d'informació, sinó la riquesa de relacions, d'interrelacions, i això mateix ja ho fa molt interessant.
Ell i el seu equip també volen recuperar recursos expressius en desús o en perill d'extinció i posar-ho tot plegat, tot junt, a l'abast de tothom en un web. Aquesta informació, a més, també serà molt útil a l'hora d'elaborar mapes i cartografies, també per a la didàctica en centres d'ensenyament secundari i universitari i en altres aplicacions relacionades amb el patrimoni.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Mercè Rodoreda, Nau Albet i Marcel Borràs, Shakespeare, Almudena Grandes o Joan Iago són alguns dels plats forts de la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya, que arrencarà el 28 de setembre. Hi ha 41 propostes diferents que giren entorn la memòria i les petites històries. Anem al TNC. Marta Viana, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I amb què arrencaran?
Doncs no podia ser d'una altra manera que amb la plaça del Diamant de Rodoreda, dirigida per Carlota Subirós i que de fet donarà el tret de sortida a la temporada i que abans s'haurà pogut veure durant el mes de juliol al Festival Grec. En aquest cas no hi haurà una colometa, la protagonista, sinó 12 colometes amb un repartiment de luxe. Carme Portacelli és la directora del TNC.
Perquè ens agrada la Carlota, perquè volem que estigui amb nosaltres, evidentment, perquè és una de les millors creadores que hi ha en aquesta ciutat, en aquest país, i a més és part del nostre patrimoni, que abans de que teniu l'obligació de fer-ho, és que ho volem fer i ho volem fer precisament amb una visió del segle XXI.
Però seguim, perquè això no s'acaba aquí. Hi ha una aposta clara pel tàndem més que consolidat de Nao Albet i Marcel Borràs, La mare de Frankenstein, d'Almudena Grandes, dirigida per Carme Portacelli i protagonitzada per Blanca Portillo i Pablo Derqui. Una altra aposta forta és Els Watson, de Laura Waite, dirigida per Josep Maria Mestres, amb 18 actors i actrius, entre elles Laura Aubert i Laia Manzanares, o també Els criminals, de Ferdinand Brucker, dirigida per Jordi Prat i Coll i protagonitzada per Maria Rodríguez, Joan Carreras i Lluís Soler.
I un any més, el TNC aposta per produccions internacionals.
Sí, Portacelli segueix amb aquest objectiu i per això podrem tornar a gaudir de la companyia belga Peeping Tom, que estrenarà al maig nou espectacle. Aquest any també s'aposta per un projecte nou, Barcelona Calling Beirut, un projecte que vol mirar cap a l'altra banda del Mediterrani i veure com entenen el teatre com un art de resistència. Per fer tota aquesta programació, que és llarguíssima i enorme, el TNC compta amb una aportació pública un 25% més alta que el pressupost aprovat el 2022, i això sí, les entrades generals pujaran entre 2 i 3 euros.
El Posidònia Fest torna aquest estiu al Port de Mataró amb un cartell que combina noms consolidats amb músics emergents del Maresme. Aquest any els concerts del primer dia, el 31 d'agost, són gratuïts. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Descobrim aquests noms.
Del 31 d'agost al 2 de setembre, 3 dies per gaudir de la música a tocar del mar. Impulsat pel segell discogràfic mataroní Microscopi, amb el suport del Port de Mataró, l'Ajuntament, el Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona. Un dels organitzadors, David Mullor, ens avança els noms del cartell d'aquesta tercera edició.
El dijous comencem amb Pau Brugada, hip-hop poètic en català, i aquella mateixa nit hi haurà la Celeste Elías, farà un concert, un conjunt de versions de la Chabela Vargas, l'Arnau Viols, millor disc de folk segons la revista Enderroc de l'any passat, també segons la revista Núvol, i a la nit doncs tenim l'Albert Pla. Dissabte, Marc Grimal, ella és mallorquina, va guanyar el Premi Sons de la Mediterrània 2021, Pol Batlle i Rita Pallès presentaran el disc Salt Mortal.
Es completarà amb tres noms més de músics emergents del Maresme. S'ha obert la convocatòria a la pàgina posidoniafest.cat. Xesco Gomà és el regidor de Cultura de l'Ajuntament.
Mes d'agost no hi havia activitat programada des de l'Ajuntament. Aquest tipus de festival a l'agost i al setembre del Posidònia Fest ens dona la possibilitat de mantenir l'activitat cultural des de l'1 de gener fins al 31 de desembre. Quilòmetre zero. La importància que algú que creix en una ciutat, en un territori, pugui triomfar amb el seu territori.
El dijous 31 d'agost l'accés és lliure i la resta de dies 1 i 2 de setembre l'entrada costa 18 euros cada dia per veure dos concerts.
Com era Pompeia abans de ser sepultada per l'erupció del Vesuvi? Com vivien els gladiadors a l'Imperi Romà? Tot això i molt més es pot veure i viure a partir de demà a les Drassanes Reials de Barcelona a l'exposició Pompeia, l'últim gladiador, que combina peces arqueològiques amb realitat virtual, Montse Mas.
Així és, perquè s'hi mostren escultures de gladiadors, ceràmiques, armes, mosaics, frescos, etc. O sigui, 150 peces originals provinents del Museu Arqueològic Nacional de Nàpols, algunes inèdites fins ara fora d'Itàlia, però també hi ha continguts de realitat virtual, entre altres noves tecnologies, per generar en el visitant la il·lusió de ser a Pompeia fa 2.000 anys. Pel director científic Raffaele Iovine, entusiasta, aquesta combinació de materials és el més atractiu de la mostra.
Questa è una mostra stupenda.
És una mostra estupenda, una mostra fenomenal, perquè s'ha trobat un equilibri just entre la bellesa de les restes arqueològiques que ens arriben de Nàpols i el desenvolupament de tecnologies realment impressionants. És una cosa increïble de la qual crec es parlarà a Barcelona durant molt de temps.
I per Frederic Sanz, responsable de la part virtual, és posar-se les ulleres i entrar en un altre món.
Es la experiencia de mayores dimensiones que hay ahora mismo en Europa. Hablamos de 400 metros cuadrados, dentro de los cuales 60 personas a la vez podrán recorrer las calles de Pompeya tal como estaban antes. Y sobre todo podrán asistir, ¿no?, al entreno de los gladiadores ahí delante de ellos, ¿no?, incluso apartando la cabeza para que no les den con la espada.
L'exposició serà a les Drassanes Reials al Museu Marítim de Barcelona fins a mitjans d'octubre.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Començarem amb waterpolo. L'Atlètic Barceloneta engega avui a Belgrat la seva participació a la final 8 de la Champions masculina. Oriol Montner, bon dia.
Bon dia. Serà en partit a quarts de final. S'enfrontarà el Lluc Dubrovnik croat a 2/4. Albert Munarriz, jugador de l'equip, té la possibilitat de guanyar un altre Champions després de la que l'equip va guanyar el 2014.
Jugador mucho más joven, con mucha menos experiencia. Lo viví con mucha ilusión, un poco también sin ser muy consciente de lo que habíamos hecho y de lo que conseguimos, ¿no? Conforme pasan los años te das cuenta de lo difícil que es, por eso solo hemos ganado una. Me gustaría volver a vivirlo dándole la importancia que tiene, ¿no?
El partit el transmetrem al canal exclusiu digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio amb la Maria Guixà. Els altres enfrontaments de quarts de final seran Novi Belgrat Olympiacos, Brescia Buliacmeni i Prorreco Ferencvaros.
En handbol, el Freikin Granollers juga avui a casa contra el Torrelavega en partit de la 29a jornada de Lliga.
Un partit que jugarà a les 8, Antonio Rama, entrenador.
Avui se'ns presenta un partit important a nivell de classificació, a nivell de punts. Així que bé, un rival molt dur, molt intens, que juga molt ràpid i que tindran doncs, tota l'ambició de poder jugar contra un equip que està lluitant una Final Four aquest cap de setmana.
L'equip, per cert, ha anunciat la rescissió de l'any de contracte que li quedava a l'extrem Víctor de Sande.
A les 8, el Barça fa un acte de comiat oficial a Sergio Busquets.
Serà al Camp Nou en un acte institucional d'homenatge al capità del primer equip que deixa el club. A l'acte hi assistiran el president Laporta, la junta directiva i els integrants del primer equip. També serà l'entrenador Xavi, que hi va passar per Esport 3, on es va referir a un possible retorn de Messi.
És que depèn d'ell, amb sinceritat, no he d'enganyar ningú. Si ell vol venir al Barça, farem tot perquè pugui venir al Barça. I jo crec que es donen les condicions, sobretot amb el que a mi m'incumbeix, que és a nivell futbolístic, jo crec que encara a hores d'ara ens podria ajudar moltíssim. Al final, la paella pel mànec la té absolutament ell.
Xavi va confirmar també que el Manchester City va vetar la incorporació de João Cancelo al Barça al mercat d'hivern.
Volíem a Cancelo, de fet, en una reunió a última hora doncs, ens diuen que hi ha la possibilitat d'incorporar João Cancelo i, lògicament, doncs, nosaltres donem a l'okay, no? Bé, ho valoren internament al Manchester City i al final ens diuen que no volen que aquest jugador doncs, vingui al Barça.
El de Terrassa parlava també de la derrota al Bernabéu aquesta temporada i de l'efecte que va tenir sobre l'equip.
Dubtes no vaig tenir, però vaig haver de parlar amb la plantilla soles. Més enllà del 3-1 vaig notar que a l'equip li passava alguna cosa. I em vaig reunir amb ells. Vaig estar moltíssima estona, els hi vaig preguntar què passava, ens vam dir les coses a la cara. I a partir de llavors crec que l'equip s'encapsula i fa un canvi a nivell d'actitud. Aquella xerrada hi va haver un abans i un després d'aquesta temporada.
I admetia la duresa del fracàs europeu.
És molt dur la sensació que hem tingut aquest any i mig de no poder competir a Europa contra equips amb Bayern de Múnich. És dur, és difícil. I a mi em costa acceptar-ho. I tens la sensació que ets el Barça. No podem digerir això. Per això estem treballant de cara al futur ja, planificant de que l'any que ve hem de competir a Europa. És l'assignatura pendent.
Xavi tancava l'entrevista dient que acabarà renovant.
És un tema de valoració general i jo crec que és arribar a un punt d'acord, no? No seré mai un problema pel Barça i menys econòmicament parlant. Per tant, ens entendrem més d'hora que tard. Jo sóc conscient de que ells faran l'esforç fins que puguin.
Mentrestant, l'equip femení aborda de ple els dies previs a la final de la Champions de dissabte a Eindhoven, als Països Baixos. L'equip s'enfrontarà, recordem-ho, al Wolfsburg alemany. Anna Chernogorshevich, jugadora del Barça, considera clau començar bé el partit.
Claro, eso se ve, eso hemos hecho contra Chelsea en 2021 y eso es que me ha pasado contra Lyon, que ellas han salido enchufadísimas y eso es clave, claro. Ahí empezar bien, coger ritmo y buenas sensaciones y eso va a ser clave.
I en hoquei, Sant Sadurní d'Anoia serà la seu del Campionat d'Europa d'hoquei patins masculí, que jugarà del 17 al 22 de juliol.
I en bàsquet, el Barça Sant Feliuenc incorpora un nou fitxatge.
Es tracta de la pivot gallega de 25 anys i 1,88 m, Paula Ginzó, que reforçarà el joc interior les pròximes dues temporades. Arriba procedent de l'Encino de Lugo, on ha jugat les últimes temporades, però a la Lliga Espanyola també ho ha fet a l'Estudiantes, l'Extremadura o el Guernica. La penya, mentrestant, ja és equip de semifinals de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar ahir al Baskonia al segon partit de la sèrie de quarts de final. 83-76, Joel Parra, alè del Joventut.
Contents per tornar a passar una altra semifinal de CB. Tant l'equip com el club està fent passos gegants. Tenim que recordar d'on venim, de quasi desaparèixer, de quasi baixar, a jugar dues semifinals consecutives, i aquest any, aquesta serà la cinquena semifinal que juguem.
Avui, per cert, jugarà el segon partit de l'eliminatòria entre el Gran Canària i el Madrid, que dominen els blancs per una victòria 0. Qui guanyi serà el rival de la penya a les semifinals.
No t'ho pots perdre.
Dilluns ja va començar el Primavera Sound, però avui arrenca oficialment les actuacions al Parc del Fòrum, i la d'avui és gratuïta, són aquests que escolteu, el duet britànic Pet Shop Boys, fins dissabte. Hi trobareu allà, ja pagant, més de 200 actuacions en l'edició número 21 del Festival de Música. I si sou més de teatre... podeu anar al Teatre de la Biblioteca de Catalunya, Barcelona, on avui s'estrena Coralina, la serventa amorosa, un clàssic de Goldoni, que ha dirigit Oriol Brogi amb Mireia Xalada protagonista. Les funcions d'aquesta divertida història d'embolics es poden veure fins al 28 de juliol.